Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Info Migdia d'avui divendres, és 7 de febrer. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Les escoles Pia i Freta recullen signatures en contra de les noves normes d'educació.
Han demanat suports per presentar al·legacions contra l'anomenat decret d'admissió que, entre d'altres, preveu que asfixi el nombre de places que poden ofertar abans de la preinscripció. Es decidirà en una taula local de planificació educativa formada pels ajuntaments i representants d'educació, però que exclou la concertada. Denuncia que la mesura limita el dret de l'elecció del centre dels pares i mares i que no lluita realment contra la segregació escolar.
És notícia de portada de l'Info Migdia d'avui divendres, també que cauen un 31,5% els accidents de trànsit a Calella durant el 2019.
És una de les dades aportades durant la Junta Local de Seguretat que es va celebrar ahir i que va comptar amb la participació del delegat del Govern de la Generalitat, Julià Fernández.
I molt pendents estàvem de la presentació que es feia ahir a la tarda a Barcelona, la Volta 100, que capgira el recorregut de l'etapa inaugural, la que sortirà i arribarà a Calella.
L'etapa inaugural de la ronda ciclista de 177 quilòmetres i mig inclou un port de primera categoria, Santa Fe del Montseny, a 50 quilòmetres del final, que podria decidir quin ciclista s'enfunda el mallot del líder provisional. Els ciclistes començaran a rodar des de la Riera cap Aspre en direcció a Girona. Passaran pel Malgrat de Mar, Blanes i Tossa de Mar per encarar llavors la muntanya, on hauran de pujar al port de les Guillalíries i Collsabreu ja de tornalla.
I la benedicció dels animals se celebrarà finalment aquest diumenge.
Serà a la una del migdia a la plaça de l'Església davant de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau. Enguany es torna a demanar als assistents que només hi portin animals domèstics com gossos o gats.
I pel que fa al temps, el divendres avui assolellat amb temperatures que han recuperat uns graus respecte a ahir. Demà el dia es llevarà ennuvolat, però sense risc de pluges, ni demà dissabte ni tampoc diumenge. Comencem, doncs. L'Escola Concertada Catalana ha fet una crida a tots els pares i mares a rebutjar l'esborrany del decret d'admissió d'alumnes que està impulsant el Departament d'Educació i que demana obrir un procés de negociació i demana obrir la concertada un procés de negociació per trobar solucions reals, veritables, al problema de la segregació escolar. Aquí a Calella, les direccions de l'Escola Pia i també de l'Escola Freta han enviat una comunicació a les famílies demanant-los signar contra la normativa que es prepara perquè, segons adverteixen, limita el seu dret d'elecció del centre. L'eina legislativa deriva del pacte contra la segregació escolar i ha de servir per canviar els criteris d'entrada a l'escola i garantir una distribució més equitativa de l'alumnat pels centres, tant públics com concertats.
Amb tot, des de la concertada sosté que el decret d'admissió de l'alumne no revertirà la segregació escolar. Segons l'esborrany, serà el departament qui decidirà el nombre de places que poden oferir, quan fins ara el concert es renovava 4 d'anys o 6 en funció de l'etapa. Des de l'Escola Pia, la directora Marisa Romero explica que determinar l'oferta amb caràcter previ pot perjudicar el manteniment de llocs de treball en els centres.
Porta que cada vegada hi hagi menys oferta i, o sigui, que els pares no puguin escollir realment l'escola que volen pels seus fills. I això sí que és un dret que les famílies tenen. Evidentment, és clar, si es anessin reduint les places a les escoles concertades i s'haguessin d'anar tancant línies, evidentment això ens deixa molt indefensos a les escoles, a les famílies i, evidentment, també als treballadors, és clar. Sí, sí, això és així.
La directora de l'Escola Pia, que a Calella ofereix educació primària a batxillerat, referma el compromís del centre i del conjunt de la institució en la lluita contra la segregació escolar.
Si realment el que es vol és lluitar contra la segregació escolar, cal que s'hi destinin recursos econòmics. Sense recursos no hi ha escola inclusiva ni lluita contra la segregació, però ni per les escoles públiques ni per les concertades. Necessitem més finançament. Uh-huh. Això és realment el fons de la qüestió, no?
Uh-huh.
Nosaltres som escola concertada i escola concertada vol dir doncs, el servei de la societat. Això és el que nosaltres volem, no?
Des de l'Escola Pia de Calella, Naomi, també es queixen que el decret els exclou de les taules locals de planificació educativa.
Aquestes estaran formades per representants d'educació i dels ajuntaments i tindran molt pes a l'hora de planificar els cursos. Decidiran quins grups s'obren en cada escola i també determinaran l'alumnat vulnerable per reservar-ne una plaça i repartir-lo de forma homogènia pels centres públics i privats. Marisa Romero ha explicat que la seva crida per recollir signatures ha tingut una molt bona resposta per part de la comunitat educativa del centre.
L'Ajuntament de Calella ha fet una bustiada aquests dies per informar els veïns i veïnes quin és el regidor de districte que els pertoca. La ciutat s'ha repartit en 7 àrees i s'ha assignat a cadascun dels membres del govern que són el regidor de referència, doncs, dels residents del seu districte. S'hi podran adreçar per comunicar problemes, queixes o suggeriments.
La distribució queda de la següent manera. El districte 1 és de Josep Torres, entre el carrer Puig de Popa i la Riera Capaspre, a banda i banda de la carretera Nacional 2.
El districte número 2 està adjudicat a Ramon Llamazares. A ell li correspon l'àrea que va de la Riera Capaspre fins al carrer de Llobet i Guri, carretera Nacional 2 en amunt.
El districte 3 és d'Albert Torrent, és l'àrea que va del carrer Llobet i Guri fins al carrer Joan Coromines, a tocar del terme municipal de Pineda de Mar, carretera Nacional 2 en amunt.
El districte 4, aquest li correspon a Cindy Rando, va de la Riera Capaspre fins al carrer Creus i Raval, entre la carretera Nacional 2 i la platja, a banda sud.
El districte 5 ha estat adjudicat a Josep Gibert, és el districte que va del carrer de Creus i de Raval fins al carrer Sant Pere, entre la carretera Nacional 2 i la platja.
I el 6 és de Montserrat Mateu. A ella li pertoca el districte que va del carrer Sant Pere fins al carrer Indústria, entre la carretera Nacional 2 i la platja.
I per últim, el districte 7 correspon a Marbuc, és l'àrea que va del carrer des d'Indústria fins al Riarany dels Frares, entre la carretera Nacional 2 i la platja.
Més coses, les campanyes de sensibilització, control i millora de la mobilitat estan donant resultats. Això és el que exposa almenys l'Ajuntament de Calella en relació a l'impuls de polítiques de prevenció d'accidents de trànsit que han aconseguit reduir el nombre d'accidents, que van passar dels 159 durant el 2018 al 109 al 2019, un descens del 31,5%. Aquesta va ser una de les dades que la policia local va portar en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous i que va comptar amb la participació del delegat del Govern de la Generalitat, Julià Fernández.
Durant la Junta Local de Seguretat també es va informar de l'increment de denúncies relatives a l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Via Pública i per infraccions de trànsit. Al llarg de tot el 2019, el cos policial va realitzar un total de 19.541 serveis. La Junta Local de Seguretat és una reunió que se celebra periòdicament entre l'Ajuntament de Calella i els cossos de seguretat per compartir informació i coordinar estratègies de treball per garantir la seguretat ciutadana.
Altres notícies. El pont que uneix Hostalric i Tordera a la carretera GI-512 va quedar greument afectat després dels aiguats del Glòria pel desbordament de la Tordera. Actualment està intransitable i encara no té data de recuperació de reconstrucció. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, ha explicat a la ràdio municipal que des del consistori no hi poden fer res perquè el gestor i l'encarregat doncs de recuperar el pont és el Departament de Carreteres de la Generalitat. Encara, diu, no ha comunicat una data concreta pel restabliment del servei en aquest tram.
Doncs tornem a estar una mica al mateix. S'ha reparat un pont. El pont aquest està intransitable. Dependrà de la velocitat que tingui el gestor de la carretera, que és la Generalitat, que és el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el temps que trigui a reparar aquest pont. Estem parlant de mesos, també, segurament, perquè està bastant malmès. Aquí tenim la sort, entre cometes, que la carretera que passa per Fogars, Tordera-Hostalric, és una alternativa viable i que la Nacional 2 per via Maçanet també pot ajudar en aquest sentit, malgrat aquesta carretera estigui tallada.
Actualment Tordera té dues alternatives viables per substituir el tall. Per una banda es pot fer servir la carretera que passa per Fogars, Tordera i Hostalric, la BB-5122. D'altra banda també pot ser una solució fer servir la carretera Nacional 2 per Maçanet de la Selva. I la comarca del Maresme bat rècords i situa a 3 poblacions en els primers llocs dels habitatges més cars de Catalunya. Sant Vicenç de Montalt és el municipi amb l'habitatge més car de tota la demarcació de Barcelona. A 775.994 euros de diferència amb el més barat, Montesquiu, segons un estudi de la companyia immobiliària Haussel. L'estudi detalla que Sant Vicenç té un preu de venda mitjà de 736.000 euros, seguit a Cabrils amb 695.000 euros i Alella amb 622.000. El preu mitjà de venda de la demarcació de Barcelona és de 295.000 euros, un 8,6% superior al 2018 i un 19,9% 5% per damunt de la mitjana catalana. La mitjana catalana se situa en els 261.000 euros. En l'estudi també s'han analitzat els compradors, tenen una edat mitjana de 42 anys i tenen estudis secundaris. L'edició del centenari de la Volta Ciclista a Catalunya ha fet oficial el recorregut de les 7 etapes que es disputaran entre el 23 i el 29 de març. Calella serà sortida i Barcelona l'arribada després de 6 pujades al Castell de Montjuïc. Se'n va fer la presentació ahir en un acte que va congregar els representants de les principals institucions del país. L'alcaldessa Montserrat Candini també hi va ocupar un lloc preferent per la condició de ser la ciutat que donarà el tret de sortida a la ronda ciclista i ho serà aquest 2020 per última vegada.
Per 9 any consecutiu, Calella viurà l'arrencada de la Volta Ciclista a Catalunya, que enguany celebra el seu centenari i ho fa amb un cartell commemoratiu, obra de l'artista Ramon i Enric i una canció oficial Eclipsi de Blaumut. L'organització ha capgirat el recorregut, al qual ens tenia acostumat en les darreres edicions. En comptes de sortir direcció Barcelona i entrar muntanya pels Arenys, els ciclistes enfilaran als ports de primera i segona i tercera i després de passar pel Malgrat de Mar, Blanes i Tossa. L'exciclista català Joaquim Purito de Rodríguez va ser l'encarregat ahir de donar les explicacions més tècniques del perfil de l'etapa Calella-Calella.
Una etapa bastant difícil, va ser la primera etapa, tota la carretera de la costa, direcció Tossa, normalment és bastant dura, una primera etapa que fins que no arriben a la zona, sobretot del Montseny, pues, és bastant carreteres bastant àmplies, unes pujades només a la sortida, però un cop arriben al centre del Montseny sí que és un terreny molt, molt dur, sobretot en Sant Hilari Sacalm, una baixada molt curteta que directament en Palmes de Viladrova amunt cap a Santa Fe del Montseny i una baixada llarguíssima fins que arribes a Sant Celoni, una baixada estreta i difícil, o sigui que els corredors tindran d'estar molt ben col·locats, i l'última pujada a Collsacreu, que també és molt curta però té una baixada molt tècnica, amb la qual de vegades també ha donat sorpreses fins a l'arribada a Calella, que bueno, és una etapa que pot ser per sprinters, però que si hi ha algun corredor que vol fer mal, el Montseny ho pot fer.
Entre els ciclistes que han inclòs la Volta 100 en el seu calendari figuren l'excampió mundial Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Barren Bargil, Marc Soler i el guanyador de l'edició del 2019, el colombià Miguel Ángel López.
Calella tanca aquest 2020 la seva col·laboració amb la Volta Ciclista a Catalunya després de 9 anys amb aquest, comptant-hi, acollint l'etapa inaugural.
L'alcaldessa Montserrat Candini va aprofitar la presentació televisada del recorregut oficial per destacar la bona entesa que hi ha hagut sempre amb l'organització i per posar en valor la prova ciclista per projectar el territori a nivell mundial.
190 països et permet posar-te, diguem, a ser una enorme plataforma mediàtica de veure el territori i de donar a conèixer, doncs, la riquesa del conjunt del país i, lògicament, també de Calella.
El perfil de l'etapa Calella-Calella, aquesta primera etapa inaugural de la Volta 100, el poden veure a la nostra pàgina web, a radiocalellatv.cat. I seguim amb els esports, en aquest cas, per conèixer el calendari de competició dels equips calellencs aquest cap de setmana. Una informació de Badó i Char. Badó, tot teu.
A les portes d'un nou cap de setmana anem a repassar quins són els compromisos dels nostres primers equips. El Club de Futbol Calella vol seguir la línia de joc que els ha portat a estar 6 jornades sense perdre. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, els de Jordi Cantano jugaran al camp de la Mataronesa. La Unió Esportiva Futbol Calella aquest pròxim diumenge torna a jugar al pavelló del Parc del Mau. A les 6 de la tarda rebran el líder de la categoria, la Salle. Els de Toni Guijarro, tot i les múltiples i importants baixes, volen seguir amb el bon joc que els va permetre la setmana passada guanyar a la COPE. I en bàsquet, el JP Fruits Vermells Club Bàsquet Calella, després de trencar la ratxa de dues jornades perdent, intentaran obtenir una nova victòria. Aquest dissabte jugaran contra el C7 al pavelló del Parc del Mau a partir de 8:15 del vespre. I les noies de l'Ergàcia, després de la victòria contra el Blanes del passat dimecres, jugaran aquest diumenge a Calella contra l'Unyà. El partit començarà a 8:15 del vespre. I en tenis taula, després dels campionats d'Espanya disputats la setmana passada a Granada, tant el Surís com el Termotor tornen a la competició. Les noies del Surís jugaran a la pista del Sisània dissabte a les 5 de la tarda i els nois del Termotor disputaran el derbi maresmenc contra el Mataró a Calella diumenge a les 11 del matí. I acabarem aquesta repassada de l'agenda esportiva parlant de waterpolo. A fer creu groga, després d'unes jornades de descans, tornen a la competició. Els calellencs jugaran el seu partit al Kroll Centre dissabte a 2:15 contra l'Olot.
En punt, 1:15 del migdia. Calella celebra finalment aquest diumenge la festa de Sant Antoni Abat amb la tradicional benedicció dels animals, ajornada per la mort del president del grup avimultor Jaume Pruna. Una benedicció que es farà a partir de la 1 del migdia, tot just quan finalitzi l'ofici de les 12, anirà a càrrec del responsable de la parròquia, mossèn Cinto Busquet. El grup avimultor torna a organitzar un any més aquesta benedicció dels animals amb una festa, doncs, dedicada als peluts.
Tots els calellencs i calellenques que així ho desitgin podran portar els seus animals domèstics a la plaça de l'Església aquest diumenge per beneir-los. Tot plegat començarà a la 1 del migdia i, com cada any, es repartiran les medalles per cada animal que assisteixi. S'oferirà també un petit piscolabis per als assistents. Ho ha explicat a Ràdio Calella Televisió el membre del grup avimultor, Antoni Pladamunt.
Bueno, pues la benedicció es farà després de missa de 12, a la 1, es farà la benedicció dels animals, i a continuació, o sigui, amb la benedicció donarem li donarem cada medalla a cada animalet, un cop estigui beneït, i després farem un petit àgap, donarem galetes amb moscatell. Bueno, el que es va dir són animals domèstics, més gossos, gats, vull dir, d'ocells no... Va haver-hi una restricció un any i d'ocells no en fem mai, saps?
De fet, des del grup avimultor han decidit continuar amb aquestes tradicions, amb la benedicció concretament de Sant Antoni Abat, per la voluntat del seu difunt president Jaume Pruna, que així els hi va fer saber.
Sí, aquesta tradició porta molts anys ja seguida i la voluntat del president, el Jaume, que ja no hi és, com tothom ja sap, la seva voluntat és que aquest any es fes, per tant, aquest any, seguint la seva voluntat, ho farem.
La benedicció dels animals és una tradició que es fa des de fa anys i l'objectiu és aconseguir la benedicció del sant patró dels animals perquè els protegeixi de malalties o accidents durant tot l'any. Mossèn Cinto Busquet, qui beneirà els animals en aquesta ocasió, ha explicat d'on neix aquesta tradició.
És una tradició de molt de temps lligada a la persona, al sant de Sant Antoni Abat, perquè hi ha la tradició doncs, que va curar un porquet que estava ferit a la pota i moltes de les estàtues doncs, representen Sant Antoni amb el porquet al costat. De fet, se'n diu, per diferenciar-lo de Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni del porquet. I a partir d'aquí, doncs, la imaginació popular va fer que aquest sant es transformés en el protector dels animals domèstics i llavors doncs, hi ha aquesta tradició el 17 de gener doncs, de fer la benedicció dels animals.
Des de l'organització recorden que enguany a la benedicció podran assistir només animals domèstics com gossos, gats o conills.
I un dels festivals de referència de l'estiu ja té els primers artistes confirmats. L'Arts, el de Pineda, ha fet públic aquest matí els primers 5 noms del cartell per aquest estiu del 2020.
I qui retrobarà amb l'escenari després de treure un nou disc serà Sergio Dalma. El cantant de Sabadell pujarà a l'escenari de l'Arts d'Estiu el 7 d'agost per presentar el seu nou disc commemoratiu de 30 anys de carrera musical. És la celebració, doncs, de 3 dècades de música i inclou, sobretot, grans èxits actualitzats i tornats a gravar de manera que sonen gairebé com peces noves, però també 3 noves cançons per encarar el futur amb aire renovats. I els que pujaran a l'escenari, però ho faran el 21 d'agost, seran els Manel.
Encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor.
Transportes, Gairebé 3 anys després, Manel arriba amb un nou disc, el seu 5è àlbum, Per la bona gent, una col·lecció de 12 cançons que demostren les ganes de no repartir-se i de seguir experimentant amb noves sonoritats allunyades del seu so de l'ukelele. I uns altres que pujaran a l'escenari serà Beret, el 9 d'agost. Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mi fuera, si por mi fuera. El cantant sevillà, que no ha parat de créixer des del 2016, quan va treure el seu single més famós, Lo Siento. Aquest estiu portarà a l'Arts un nou disc amb gran varietat de temes i on inclou versions renovades dels seus singles. D'altres artistes confirmats són José Luis Perales, que actuarà el 2 d'agost, i el violinista libanès Aram Malikian, que actuarà el 5 d'agost. Les entrades pels 5 concerts es posaran a la venda en les properes setmanes.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs disposats a conèixer la previsió meteorològica per aquest cap de setmana amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment continua sense complicacions. Un ambient força assolellat, tot i que en presència de núvols alts i mitjans que mig taparan el cel, núvols poc importants sense més conseqüències, i temperatures que, pel que fa a les mínimes, han pujat una mica, les màximes més o menys es mantindran com les d'ahir. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de component nord-nord-oest. Aquest mateix han cap a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima estarà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el que esperem és un dia molt semblant al d'avui, altre cop amb restes de núvols alts o mitjans, sense més conseqüències, res de pluges, i sembla que n'hi ha per molts dies, sense precipitacions aquí al Maresme, i amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar, tot i que demà, a la tarda, la marinada de Garbí es reforçarà amb unes temperatures que demà continuaran també sense grans canvis.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
1:22, posem el punt i final aquí a l'Info Migdia d'avui divendres 7 de febrer. Naomi Esteve, gràcies. Fins dilluns, bon cap de setmana.
Fins dilluns.
També bon cap de setmana, Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Nosaltres hi tornarem amb més notícies dilluns. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web. Els la recordem, és radiocalellatv.cat. Fins dilluns, bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.